farà 20 anys, farà una efemèride rodona d'un fet que potser ara molta gent de la que ens està escoltant no sabrà de què parlem, d'altres sí, més que res perquè han passat 20 anys. No sé si recordeu el negre de Banyoles. Doncs bé, aquesta setmana farà 20 anys de l'enterrament del negre de Banyoles a Botswana. Als anys 90, l'exposició d'aquest negre, d'aquest cos gairebé nu d'un buximà del poble africà del Sant, va ser molt polèmica a Banyoles. Havia estat adquirit pel Museu Municipal d'Arder d'Història Natural l'any 1916, però no va ser fins al 97, després de moltes i moltes pressions, que l'Ajuntament va acceptar retirar-lo. Més endavant, l'any 2000, els seus ossos van ser enviats a Botswana, on el govern va organitzar un funeral amb honors d'estat. Als arxius de Ràdio Banyoles hem trobat què va dir sobre aquesta cerimònia el que era en aquell moment l'alcalde de la ciutat, Pere Bosch.
Jo crec que no hem de convertir, ja prou que s'ha convertit en un espectacle públic, jo crec que el millor que podem fer tots plegats és fer-ho d'una forma discreta. El capdavall estarà marxant de la mateixa forma que va venir, amb discreció i sense cap mena de soroll públic.
Per qui no tingui consciència d'aquests fets, perquè encara és massa jove, que sapigueu que es va generar una polèmica enorme al voltant del negre de Banyoles, que durant dècades va estar exposat aquest cos, en fi, al museu, i que durant molts anys va generar-se tota aquesta polèmica molt agra sobre si, en fi, s'incomplien drets humans amb l'exposició d'aquesta persona, i finalment va ser enviada a Botswana. El que passa és que potser molta gent que sí que recordarà aquests fets no sabrà, tot i que s'ha publicat després, que el negre de Banyoles està enterrat en un lloc equivocat, perquè segur, o això pensen els experts, no hauria trepitjat les terres de l'actual Botswana, que era d'una altra banda. Per conèixer els detalls d'aquesta història, deixeu-me saludar ara un dels periodistes que més l'ha investigat i que acaba de publicar un llibre que es diu Naturaleza Muerta, amb tots els detalls. Ell és el director adjunt de La Vanguardia, Miquel Molina. Què tal, Miquel? Molt bon dia.
Hola, què tal? Què tal? Molt bon dia.
També ens acompanya un enorme coneixedor de l'Àfrica subsahariana, com és en Xavier Aldecoa, que és corresponsal de La Vanguardia. Què tal, Xavier? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bueno, és una història fascinant. O sigui, és una història fascinant que jo ara em plantejava fins a quin punt hi ha un percentatge important de la gent que ens està escoltant que no sap de què parlem, perquè jo mateix era bastant jove quan va passar, però ho tinc perfectament en la memòria. Però, Miquel, jo t'anava a preguntar, que n'hagis fet fins i tot un llibre vol dir que la història segurament té molt més recorregut, molt més detall del que finalment es va transcendir, no?
Sí, la veritat és que un cop es va procedir aquell funeral i la història va quedar mediàticament, diguem que una mica ja resolta, una sèrie de persones, entre les que jo em trobo, vam intentar esbrinar quina era l'autèntica identitat d'aquesta persona, no? Perquè s'havia parlat sempre d'ell, ja ho he dit abans, no? Com el negre de Banyoles, el buximà, el Botswana seria la adscripció a un grup de Sud-àfrica una mica més encertada, però mai amb un nom, no? I llavors jo vaig tenir aquesta espècie d'obsessió de saber, si no, quin era concretament l'individu, el nom, els seus cognoms, si de quina zona venia i quin tipus de persona era.
Mm. I com és que ja ho has investigat tots aquests anys? D'on ve aquesta passió, Miquel?
Bé, a mi m'ha passat sovint, quan he tingut un tema periodístic entre mans i he treballat com a periodista, després m'ha agradat resoldre'l, m'ha agradat que això tingués forma de llibre i acabar bé la història, no? Reescriure els articles d'una manera més coordinada i acabar publicant un llibre que d'alguna manera resumís la història. Per això no he deixat mai d'investigar i han estat en total, crec que des que vaig començar amb això, més de 20 anys, 25 anys.
Mm. Miquel, deixa'm començar pel principi, llavors anirem al final, que és la situació actual, no? del famós sí. Negre de Banyoles. Va arribar a Banyoles, ho dèiem al principi, el 1916, per tant, ara fa un segle. Com és que arriba un cos dissecat d'un home negre en un museu com és el de Banyoles, el Museu d'Arder?
Sí, el va portar allà el Francesc Darder, que era un comerciant d'història natural, taxidermista i embalsamador, que vivia a Barcelona, i ell el va comprar a París l'any, sabem que aproximadament el 1884. Va tenir una curta vida com el negre de Barcelona. Aquest va ser en algun moment, li hem dit sempre el negre de Banyoles, però va començar sent el negre de Ciutat del Cap, després va ser el negre de París, d'alguna manera, el negre de Barcelona, i en aquesta etapa de Barcelona sabem que Francesc Darder va intentar vendre'l a alguns museus importants, no se'n va sortir perquè ja era, d'alguna manera, una peça de museu obsoleta en aquell moment, ningú la volia, i finalment se la van portar amb tota la seva col·lecció quan va deixar Barcelona, se'n va anar a Banyoles i es va instal·lar allà el 1916.
Clar, el meu dubte principal és que, a veure, hem vist en molts museus figures dissecades, però no havíem vist, o jo no havia vist mai, una persona humana dissecada. No sé si és que a vegades els judicis els fem des del present sobre el passat, però jo la meva pregunta és si era normal o no. Era relativament normal que es dissequessin persones i que es portessin a museus.
El teu dubte està completament raonat, no era normal. Però és que ni tan sols era normal a la primera meitat del segle XIX. És veritat que hi havia casos de naturalistes, comerciants, que sobre el terreny, al sud d'Àfrica, traficaven amb aquests cossos i els enviaven a museus. Però, tot i que va ser una indústria que fins i tot va generar una certa competència, al final no va tenir un gran èxit. Els museus tenien alguna peça, hem anat sabent de peces que hi havia, de cossos humans, però no va ser algo que tingués un èxit comercial i museístic provat en aquell moment. No? Al revés, sabem que a poc es van anar quedant obsolets i que per diversos motius, entre ells, que es va posar de moda una altra tendència també bastant macabra, que era la dels zoos humans, o sigui, poblacions d'Àfrica portades a ser exhibides als carrers de la metròpoli europea. Aquí a Barcelona van tenir els Ashanti a final del segle XIX. Tot això va fer que quedés totalment obsolet la figura del negre. O sigui, no era normal, mai va ser normal aquesta exhibició. Hem llegit fins i tot cròniques de periodistes francesos de meitat del segle XIX descrivint el negre com un personatge molt desagradable, com algo que la gent no volia mirar.
Xavier, en el teu cas, recordo que m'han dit, vaja, que volies fer una reflexió sobre el cas, un cas que jo desconec i que m'agradaria que m'expliquessis, que és el de Sarah Bartman. No sé si és que hi havia casos, no dic que fos normal dissecar persones, com ens deia el Miquel Molina, però potser sí que hi havia museus que tenien figures humanes.
Sí, no, i de fet, és com ha dit el Miquel, o sigui, els zoos humans, això volia dir que per Europa portaven a gent viva i les posaven com si fossin animals. I el cas de la Sarah Bartman és també un cas en el que el govern de Sud-àfrica va reclamar que es tornessin a aquestes restes. O sigui, el cas del negre de Banyoles va ser un cas que ens va tocar de prop, però la polèmica, diguéssim, que és més extensa, i també tota aquesta mirada cap a l'Àfrica des d'un racisme evident, o sigui, exposar ja siguin els cossos embalsamats o les persones directament vives en zoos, i aquestes persones, lògicament, aquí es van perdre, van morir i van quedar oblidades.
Miquel i Xavier, ara m'heu fet aquesta referència del zoo humà de Barcelona, que jo crec que molta gent pot quedar molt impactat. M'has dit, Xavier, que això va passar més... Miquel, m'has dit que va passar quan i a on estava ubicat aquest zoo?
Això a la Ronda Universitat, al final del segle... No tinc ara exactament l'any, però va ser a final del segle XIX i anaven les famílies i hi ha cròniques fins i tot de La Vanguardia descrivint la situació. Clar, el canvi de...
Però perdona, com ho hem d'imaginar? Era com una mera... Com el zoo ara mateix, que els hi creaven una ambientació que suposadament s'assemblava a la dels seus orígens, dels seus poblats, etc, i allà s'hi estaven amb vitrines o amb un vidre pel mig...
No, en aquest cas els tenien allà al carrer, a més amb queixes de que no tenien prou ombra, que els havien deixat aquí a l'estiu barceloní sense cap tipus de protecció, i sí que hi ha descripcions curioses, i el contrast amb la idea que us deia abans el negre, clar, aquesta gent estava mig despullada, i la veritat és que hi ha alguna crònica, crec recordar que era de La Vanguardia, doncs, que el propi periodista veies que estava d'alguna manera excitat per veure aquelles persones acabades d'arribar d'un altre món i amb un aspecte molt, molt saludable, no? Per dir-ho d'alguna manera. I després hi ha hagut altres variants, no? Hi ha un cas molt conegut que és el d'Otavenga, que és el pigmeu que sí que va estar exhibit a un zoo, al zoo del Bronx, fins que va morir i es va suïcidar. Fa poc el Sol del Bronx va demanar perdó públicament per aquesta exhibició.
Mm-hmm. Xavier, tu que deus, els dos coneixeu molt bé la zona, entenc, però Xavier, sent corresponsal a l'Àfrica, qui són els buximans o el poble sant que és d'on teòricament procedeix aquest famós negre de Banyoles?
Sí, els sants són una de les ètnies, no la més antiga, de les més antigues de la humanitat, que viuen a tota la zona del sud d'Àfrica. Ara mateix el lloc on hi ha més és el desert del Kalahari a Botswana, però com deia el Miquel a l'inici, el seu llibre també en parla, segurament el negre de Banyoles era d'una zona més al sud, a Sud-àfrica, on també hi ha sants. S'extén bastant i són bàsicament pobles recol·lectors, nòmades, que viuen d'una manera, si ho mirem des de fora, una manera molt, molt arcaica. O sigui, jo quan he estat amb ells al desert del Kalahari et trobes a pobles, alguns fins i tot van vestits amb alguna mena de pell d'animal, són caçadors, són recol·lectors i tenen una manera de vida molt aïllada. Jo recordo una vegada, com a anècdota, vaig estar al desert del Kalahari parlàvem allà 15 dies i un dels nois, un dels homes em va preguntar si jo d'on era, li vaig dir que era de Barcelona i em va preguntar si això de Barcelona estava fora del desert. O sigui, per ells, fora del desert és una cosa ja on no importa ja absolutament res, o no sabien la diferència entre Barcelona o l'Àfrica en general. Per ells existia el desert i el que hi havia fora del desert.
Deixeu-me anar a la polèmica en si. Clar, estem ubicats en una situació, em dieu, a finals del segle XIX hi ha aquests zoos humans a la ciutat de Barcelona o en diverses ciutats del planeta. El 1916 arriba el negre de Banyoles al Museu d'Arder. En quin moment, Miquel, s'obre el meló, per entendre'ns? No? Quin és el moment que algú diu, què estem fent amb una persona dissecada en aquest museu? Qui fa saltar l'alarma que llavors genera aquest debat, diguem-ne, ètic, moral?
Sí, volia precisar primer, per qui tingui interès en seguir el tema, que el que em preguntaves abans és el 1897, quan s'exposen els 60 a la Ronda Universitat. I ara tornant a la teva pregunta, hi ha un moment curiós en l'any 1966 en què un cronista local de Banyoles que es deia Jaume Farriol fa una descripció turística amb un llibre, primer amb una publicació local i després amb un llibre sobre Banyoles, i parla del Museu d'Arder i cita textualment: si viene algún negro a visitar el museo, no le hará ninguna gracia ver a un hermano de raza metido dentro de un escaparate y exhibido como una cosa extraña. Clar, això és l'any 66. L'any 91, quan ja se sap que Banyoles és subseu olímpica, el diari El País encarrega una sèrie de periodistes que facin reportatges de les subseus olímpiques. I els periodistes que van a fer el reportatge sobre Banyoles, l'Ariadne Ros i el Lluís Soria, dintre de l'explicació de com seran les proves de rem al llac, fan una petita peça dintre de la crònica parlant del negre de Banyoles. I això ho llegeix a Cambrils, el dia següent, al País, un metge, el doctor Arcelan, d'origen haitià, i comença una campanya ell sol, pràcticament, dient que és això, que com pot passar una cosa així en ple a finals del segle XX, i comença a escriure cartes ell sol, vull dir, jo les he vist, tenia carpetes senceres de cartes a tot tipus d'organitzacions, alcaldes, a l'alcalde de Nova York, a la ONU, a la UA, al Vaticà, i aquí comença a sortir la polèmica.
Mm. I no sé si va tenir alguna cosa a veure als Jocs Olímpics de Barcelona.
Sí, clar, perquè ell l'Arcelan, el que volia era aprofitar aquella data, evidentment, per cridar l'atenció sobre el tema, i fins i tot ell va demanar que hi hagués un boicot. Finalment no va haver cap boicot, perquè, bueno, en fi, pels atletes ja sabem que això és el moment culminant de la seva vida i ningú estava disposat a deixar d'anar als Jocs Olímpics per això, no? Però sí que va provocar una forta polèmica que es va reprendre després dels Jocs.
Ara estic rebent molts missatges de gent que diu, jo hi vaig anar amb la meva escola, o gent que diu, ostres, és que el Museu d'Arder, diu, hi havia coses que a banda del Negre de Banyoles és que m'escandalitzaven igual o més. Diu, la Montse diu, és que era el museu pràcticament dels horrors. Diu, hi havia fetus en formol, hi havia pells d'animals dissecats, hi havia una pila de gent, no? Fetus de formol, mòmies, animals de dos caps dissecats, o sigui, era una cosa... Això era així? És que jo no el recordo així.
Sí, el que passa és que jo aquí faria una diferència. Vull dir, museus d'anatomia patològica n'hi ha tot arreu i n'hi ha de més terribles que el d'Arder, que encara estan oberts, no? Jo recordo ara un a Venècia, l'Andrea Vesalio de Venècia, que és un autèntic horror. Però són museus que el que fan és explicar la història de la medicina. Objectes realment que des del nostre punt de vista de profans són repulsius, no? La diferència amb el Negre de Banyoles és que era una persona treta del seu context, dissecada com es disseca els animals, una cosa absolutament terrorífica, posada en una vitrina, rodejat d'animals, sense cap informació de context, perquè allà et deia que era un bucimà, però com estem veient tampoc està clar que fos un bucimà, i a diferència del que és tota l'exposició de l'evolució de la història de la medicina, que pot ser molt sinistra, en aquell cas hi havia un punt afegit de pur racisme.
Sobre això, el més al·lucinant, i això que pot sorprendre molta gent, és que després de tota aquesta campanya d'anys, aquest debat polític que cap a l'any 2000 s'acaba aconseguint treure'l o enterrar-lo, diguem-ne, en un altre país, el demanés enterrar en el seu propi país el país equivocat. Com és que acaba Botswana si el negre no era de Botswana?
En aquell moment van coincidir dues situacions. Per una banda, el govern espanyol va haver un canvi, va arribar el govern del PP. El tema del Negre de Banyoles, el govern socialista anterior de Felipe González se l'havia enquistat, no sabia com resoldre, i l'Abel Matutes, que era el ministre del PP que va arribar, es va trobar al seu despatx una carpeta amb el tema del Negre de Banyoles i veient tot el que allò estava suposant, li devia dir a algú, per favor, arregla-me esto, perquè jo no puc estar pendent aquí de la ONU, de la OUA, aquest tema no mereix que tinguem un conflicte internacional. I en aquell moment l'únic país que va aixecar la mà va ser Botswana. Primera perquè Sud-àfrica en aquell moment no estava per reclamacions, estava en plena transició de l'apartheid i fins i tot ara parlant amb experts, amb repatriació de cadàvers de Sud-àfrica, et diuen que estan molt més preocupats pel que tenen els propis museus de Sud-àfrica. El museu de Cape Town té centenars i centenars d'esquelets que han de repatriar, que d'un personatge, en fi, que suposadament va viure al nord de l'actual Sud-àfrica, però del que no tenen ni tan sols la identitat. I en aquell moment Botswana, i això t'ho explicarà millor el Xavier, tenia un interès geopolític de... Primera, com que estaven amb un problema de relació amb la població dels bosimans del Kalahari, doncs de fer una mica de propaganda panafricana. No? En tot moment, ells van considerar que el negre era one of us, era un dels nostres, i que el que estaven fent era portar un africà, i van fer una gran operació de propaganda.
Sí, de fet, això jo recordo parlar amb el Jeff Ramsey, que és l'actual portaveu del govern de Botswana, que també va ser el primer periodista de Botswana en fer articles sobre el Negre de Banyoles, i és veritat que la Unió Africana volia solucionar el problema, però Botswana ho va aprofitar perquè estava immers en una polèmica de com el govern estava tractant el poble San. El San, com deia abans, viuen en el Kalahari, ho acaben d'anomenar una reserva natural, i això què significa? Que de sobte, el lloc on havien viscut durant milers d'anys el San, estava prohibit caçar, perquè era una reserva natural, i estava prohibit també recol·lectar. I el govern de Botswana només d'això havia descobert a sota del Kalahari unes bosses d'aigua molt importants i també diamants. Per tant, es donaven aquestes dues situacions. Estaven fent fora de la seva terra ancestral el San i donant llicències per explotar aquests recursos naturals a multinacionals. Això era una polèmica internacional molt greu, dient que estaven lluitant o fent fora de les seves terres el poble primigeni de Botswana i de sobte apareix la polèmica del negre de Banyoles, un busquimà, i ells aixequen la mà per dir, escolta, ens marquem un punt i veieu com defensem el poble sant, tant que fins i tot ens posem a repatriar el negre de Banyoles. Per tant, juntament amb el que deia el Miquel, de que la situació a Sud-àfrica no era la dient per posar-se més problemes a sobre la taula, justament després de l'apartheid, però clar, Botswana va veure aquí una oportunitat de marcar-se un punt a nivell internacional a costa del que els estava fent realment amb l'altra mà al poble sant.
En realitat els era absolutament igual el negre de Banyoles, senzillament volien quedar bé a nivell internacional i amb la pròpia població amb qui estaven tenint problemes per expulsar-los, per fer-hi indústria, diguem-ne. Totalment. És al·lucinant, això.
Mm-hmm. Sí, sí. Sí, de fet, si es veu com s'ha tractat el negre de Banyoles anys després d'estar enterrat allà a Gaborone, a la capital, això t'ho demostra clarament en un abandonament total.
Això és el que volia preguntar-vos ara, perquè és molt curiós que tinguem aquí tant el Miquel Molina com el Xavier Aldecoa, perquè heu fet el mateix viatge amb 10 anys de diferència, no? Perquè tu, Miquel, vas anar al lloc on el van enterrar al moment en què l'enterraven. I després va anar-hi 10 anys després l'Aldecoa.
Exacte, crec que eren 10 o 5, Xavier. No me'n recordo si eren 10 o 5 anys després.
Si jo vaig anar el 2010... El 2010.
10, 10, sí, 10, 10. Doncs sí, el mateix lloc que... Bueno, ell va escriure que allò que amb tanta cerimònia i tanta pompa es va fer l'any 2000 va acabar convertit en el poste d'una porteria de futbol on jugaven els nens. Que, per altra banda, jo crec que després de tot el que li ha passat al negre de Banyoles no és el pitjor que li pot passar, que hi hagi uns nens jugant a sobre de la seva tomba. Però bueno, sí, té tota la raó el Xavier de que evidentment, tota aquella pompa i tots aquells honors militars i d'estat no tenien més de propaganda en aquell moment puntual que de creure que havien de restablir la situació del negre.
Ajudeu-m'ho a dibuixar. Primer, Miquel, què et vas trobar tu quan vas anar allà? És a dir, era un funeral d'estat, hi havia molta gent als carrers, o hi havia una mena de celebració nacional, o no? O es veia que era molt estatal, diguem-ne, molt del govern?
No, hi havia una expectació brutal. Va ser el més important que va passar a Botswana en molt temps. Em vaig quedar absolutament sorprès quan vaig arribar a la Capella Ardent, que es feia la nit abans en un edifici municipal, en una espècie de gran poliesportiu. Hi havia milers i milers i milers i milers de persones per tot arreu, l'exèrcit intentant controlar-les, i el dia següent, anant en cotxe des de l'hotel cap al parc de Xolofelo, que és on es va fer l'enterrament, totes les cunetes estaven plenes de gent que anava cap allà. O sigui, van aconseguir... La televisió i la ràdio Botswana van estar els dies d'abans insistint molt en aquest tema, van aconseguir un gran impacte a la població.
I 10 anys després, què et vas trobar, tu, Xavier?
Doncs l'abandonament total. O sigui, era un parc... Primer que hi havia molta gent que no sabia ben bé on era. O sigui, vaig anar preguntant, escolteu, sabeu on està el negro? Pensant que tothom ho sabria, que seria com que a Barcelona que et dirigeixin cap a l'estàtua de Colón, per exemple.
Sí, sí, sí.
No, la gent no ho sabia. Vaig estar... Al final, sí que m'ho van dir, gràcies també a les cròniques del Miquel que ho deia... Vaig arribar allà i em vaig trobar una mena de tanca de 12 postes, un cartell que estava ja rovellat, al dalt de tot es veia el negro, escrit en castellà, el negro, una explicació però que pràcticament no es podia llegir, i molta brossa. Però la meva sorpresa va ser que allà, mentre ho estava mirant, que veia que hi havia brossa, estava abandonat amb una cadena, diguéssim, amb aquest perímetre... Van arribar uns nois a jugar una pachanga de futbol i van posar unes pedres com a porteries i com a banderí de córner d'una de les cantonades era el negro de Banyoles. Ostres. O sigui, el negro s'havia convertit en un banderí de córner.
Ostres, de veritat. Clar, no sabeu com està, perquè això era fa 10 anys ja. O sigui, havien passat només 10 anys i ara n'han passat 10 més. Això ara deu ser... Vamos, no deu recordar-ho ningú del pop de la ciutat, pràcticament.
Jo al llibre cito a una persona que hi va anar perquè vaig estar fent una búsqueda a xarxes socials i vaig trobar que s'havia fet una foto allà i que feia una espècie de declaració molt emotiva, no? de respecte i d'homenatge a aquest personatge, però és puntual, és una cosa anecdòtica. Vull dir, efectivament, no té cap transcendència, fent búsquedes a la premsa local d'informació no se'l menciona mai, ha sortit totalment del circuit informatiu. Està abandonat allà.
M'interessa molt que el mateix oblit que s'ha produït a Botswana s'ha produït una mica a Catalunya, més enllà del record que puguem tenir alguns quants o la gent que va anar al museu, perquè, per exemple, a Banyoles no volen recordar massa la història del negre. Fa 13 anys que ja es veu al museu un vídeo mut amb imatges del trasllat, però no hi ha cap text, no expliquen res, i de fet l'equip d'aquest programa ha parlat amb el director del museu, en Lluís Figueres, i diu que no ha previst cap, en fi, espai dedicat o secció a la història del cos, ara que farà 20 anys que va ser enterrat a Botswana. Vull dir que hi ha una mena d'acord d'oblit tant en una banda com a l'altra, i la meva pregunta és, després d'això, Sud-àfrica, que segurament seria el lloc d'on era originari aquesta persona, mai ha dit res? Mai ha reclamat? O mai ha dit... Perquè entenc que és d'allà, segurament, per als estudis que heu fet.
Sí, jo, a veure, a partir d'informació que hem anat aconseguint aquests anys, hem anat delimitant la zona on probablement va viure el negre i va néixer, i seria al nord de l'actual Sud-àfrica, la zona de Kuruman, amb una aldea que es deia Litaku i que ara es diria Litakong. Jo he parlat amb gent d'allà, he parlat amb professors d'universitat, he parlat amb el Departament de Repartició de Cadàvers, i els sembla una història fascinant i estan interessats, però ja us deia, tenen tal quantitat de reclamacions vinculades al tema de l'apartheid també, que això és absolutament anecdòtic i pràcticament un divertimento per acadèmics, més enllà de les ganes.
I acabo només amb una pregunta amb l'Aldecoa, que n'ha parlat moltíssimes vegades del racisme, de l'Oceano Àfrica, no? De la idea aquesta que tenim els europeus o els que no són africans, de dir que tot és el mateix, no? Que quan entres en aquell... I al final és un continent. Com creus que hauríem d'utilitzar la història del negre de Banyoles a casa nostra, Xavier?
Doncs jo crec que com una oportunitat. Al final, aquest racisme del que parlàvem evident, també d'alguna manera ens dona l'oportunitat de veure els errors que vam fer en el passat i conèixer una mica més. El Miquel ha dit una de les coses pitjors del Museu d'Arder era que hi havia aquell home i no hi havia absolutament cap context. Doncs ara, lògicament, havent d'alguna manera rectificat això, però podem explicar aquesta història. Això va passar, això va estar exposat a Banyoles. Per què està malament i què podem aprendre? Perquè a més us dic que el poble sant té una riquesa brutal. O sigui, és un poble amb unes tradicions espectaculars, una manera de viure social. Per exemple, no tenen el concepte de pertenença, de tenir un ganivet, no el tenen. Diuen en la seva llengua, tu estàs amb un ganivet. O sigui, no hi ha ningú que tingui una cosa per ell mateix sol, sinó que la té en aquell moment, està amb aquell ganivet en aquell moment, i tothom pot compartir-ho. És un poble que no és pacífic, mai ha fet la guerra. De fet, viuen al desert perquè han anat fugint d'altres ètnies, les Tulus, el Cosa o altres ètnies del lloc. O sigui, és un poble que socialment és molt ric, i jo crec que podríem aprendre i que no es quedés en l'oblit aquest com, per exemple, el de ser un banderín de corne o una cançó, perquè és veritat també que això és una anècdota que em va passar allà, que els nens de l'escola encara canten una cançó de saltar la corda, que és sobre el negro came from Spain with a boy's plane, que vol dir el negro va venir d'Espanya amb un avió dels blancs, perquè els boers allà els diuen blancs.
Brutal, sí, canten la cançó encara. Què dius tu, Miquel?
Sí, només voldria afegir que el que deia el CD, que té molta raó, allà es va presentar sempre com un guerrer, suposadament amb una llança, que després en realitat sembla ser que era un arpó de caçar hipopòtams, i el més probable és que es tractés d'un guia. O sigui, un guia que treballava per l'explorador, un guia turístic. Imagina't, l'error de context és enorme. És dramàtic, no? I també voldria dir que això que va passar a Banyoles podria haver passat, en la meva opinió, a qualsevol lloc, Vull dir, no és que Banyoles sigui un lloc especialment. És aquesta sensació de que quan hi ha una reclamació exterior, una pressió exterior, la gent de vegades acostuma a fer pinya, no?, per reforçar la seva identitat. I això, ja et dic, que jo crec que podria haver passat a qualsevol lloc.
Doncs aquesta setmana s'ha fet 20 anys de l'arribada del cos del negre de Banyoles a Botswana, on va ser enterrat i on ha estat oblidat completament per l'administració, perquè, entre altres coses, no era de Botswana, sinó que va ser una maniobra geopolítica, estratègica del moment, de l'any 2000. En fi, ha estat un plaer, és una història apassionant. Moltíssimes gràcies, Xavier Aldecoa, moltíssimes gràcies, Miquel Molina, per explicar-la avui al Via Lliure.
A vosaltres.